Mira, avui és el dia de l'orgull friki. També és el dia internacional de les taques a la pell, dia mundial de la tiroides i dia d'Àfrica. Però per sobre de tot, avui també m'agradaria començar amb un so, amb una música, amb una cançó. La cantant i actriu Tina Turner ens va deixar ahir, dimecres, als 83 anys d'edat, a la seva casa de Kunsnach, a prop de la ciutat suïssa de Zúrich, després d'una llarga malaltia. És considerada la reina del rock, va néixer amb el nom d'Anna Mae Bullock, 26 de novembre del 39 a Brownsville, a Tennessee, als Estats Units. Es va mantenir als escenaris durant més de 50 anys, fins a la retirada al 2013, just fa 10 anys, quan tenia 73 anys. Com diria l'Andrés Rodríguez, una nova habitació que s'ha de preparar al Gran Hotel. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? És dijous avui, 25 de maig del 2023. Ens queden dos dies de campanya electoral, dia de reflexió i després ja dia d'anar a votar. Hores d'ara, estem amb 19 graus a la ciutat de Lleida, dia ennuvolat. Ahir va haver precipitacions altra vegada. Benvingudes siguin, i sobretot si són saludables. Perquè hi ha hagut en algun lloc concret, que déu-n'hi-do. L'Armando Álvarez m'enviava un vídeo d'una calamarsada a Sant Hilari de Sacalm impressionant. Però a les nostres contrades estem parlant de 43 litres per metre quadrat a Tremp, 38 a Sant Romà d'Abella, 38 a l'embassament de Talarn, 38 a Torà, 26 al balneari de Vallfogona de Riucorb, 22 a Fornols, 21 a Talarn, 20 a Massoteres, 19 a Cervera, 17 a Bóixols, 15 a Terradets, 14 a Cogullo, 12 a Valdomar i a Tuixent, 8 a Artesa de Segre, 6 a Balaguer i a moltes altres municipis on també hi va ploure entre 0 i 10 litres per metre quadrat. Al Segrià, per exemple, sí que ens vam quedar per sota. Per exemple, on va ploure més al Segrià va ser Alfarràs, 4 litres i mig. Ara, hi va tornar a passar un fenomen que jo crec que l'hauríem de començar a estudiar si realment té una explicació o no. Ho dic perquè des de que tenim aquestes aplicacions on podem veure el radar, que vas veient on va plovent, ahir va tornar a passar un fenomen, venia tota una massa enorme de l'est, i just quan va creuar per sobre de la ciutat de Lleida, escolta, s'obre, com Moisès va fer amb les aigües del mar, i esquiva la ciutat de Lleida. No va ploure pràcticament a la ciutat de Lleida. I és que gràficament va ser així. No sé si és un problema ja d'aire calent que emanen les ciutats, o de contaminació, o corrents d'aire. Ni idea, no sé si té una explicació o no, però la ciutat de Lleida ahir la va esquivar. En fi, què esperen per avui i demà? Li preguntem a la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Predomina el cel ennuvolat amb ruixats localment forts amb tempesta i avisos per possible calamar-se i acumulacions de fins a 20 litres en una hora. Les temperatures baixen i deixen 23 graus a Lleida i el vent és variable fluix tendint a sud i sud-est, fluix a moderat. Demà predominarà el cel poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols a l'extrem sud i amb nuvolositat d'evolució diurna a zones de muntanya. Al Pirineu i al Prepirineu a la tarda s'esperen ruixats que podran anar ocasionalment en tempesta i no es descarten de forma feble i aïllada a la resta, en especial a l'extrem sud. Les temperatures pujaran i arribaran a 26 graus a Balaguer, 25 a Lleida, 24 a la Seu d'Urgell i 21 a Vielha, i el vent serà del sud-est fluix amb moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. De fet, avui és potser dels dies amb més inestabilitat que hi haurà. Demà parlarem amb l'Armando Álvarez. 12:24, a punt d'arribar a les 12:25 minuts, darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Avui ens visita Fèlix Larrosa, candidat del PSC a les eleccions a l'Ajuntament de Lleida. D'aquí uns minuts estarà amb nosaltres. Abans, però, t'explico que el 28 de novembre del 2018 una important esllavissada va malmetre de manera considerable la central hidràulica de Canelles, a la Noguera. Ara, 4 anys i mig després, Endesa ha finalitzat els treballs de reparació de la infraestructura, que ja torna a estar operativa al 100% i garanteix el subministrament d'aigua en un moment complicat per la sequera. Benvinguda sigui. La companyia ha invertit prop de 7 milions d'euros en els treballs de rehabilitació que han comportat el sanejament de parets de roca i també la recuperació del desguàs de fons. La presa subministra cabals aigües avall per a rec agrícola i abastament d'aigua potable a la ciutat de Lleida. I sense deixar de parlar del tema, no del polític, que ja en parlarem d'aquí uns minuts, l'altre tema, el de l'aigua, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha demanat més implicació al Ministeri d'Agricultura per a l'elaboració dels peritatges previs que hauran de concretar la collita que no es podrà recollir a les finques de fruita arran del tancament dels canals d'Urgell i del Segarra-Garrigues. És clau, és extremadament important perquè després es pugui donar resposta al que no haurà estat una collita concreta. Això ho ha dit la consellera en declaracions. També ha explicat que és imprescindible fer els peritatges als conreus d'arbre fruiter afectats pel tancament dels canals.
Però és imprescindible que abans de prendre alguna decisió, com per exemple fer caure la fruita en el cas que només puguem salvar els arbres, que és molt important, aquest és l'altre compromís que hem adquirit tots i totes, és primordial salvar els arbres perquè puguin produir l'any vinent. Sabeu que si un arbre mor poden passar 5 anys fins que tornin a produir i evidentment això seria una estocada molt important al sector.
Seria el que deien, una mort anunciada, si acaba passant això. Si acaba passant això. T'explico. Obrim plana local, ciutat de Lleida. El director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Joan Joarda Nui, s'ha vist forçat a dimitir després que transcendís que havia enviat un correu electrònic als membres d'un tribunal que presidia perquè modifiquessin a la baixa l'avaluació de l'única persona que optava a la plaça. Des de presidència de la Diputació van retreure el gest a Ardanui i el van convidar a dimitir, després de la qual cosa el fins ara director va presentar la seva dimissió irrevocable, que per qüestions merament administratives no serà efectiva fins al 31 de maig. Em fa gràcia el que després presentés la dimissió irrevocable, quan ja t'han enganxat, abans no. A veure si ens entenem. Si tu no has, bueno, primer, si tu has fet el que diuen que s'ha fet, perquè si no, no dimiteixes, és a dir, enviar un correu electrònic que quedi per escrit, a més, forçant a que, escolta, això que heu votat aquí, que no, que fiqueu-li menys nota a un únic aspirant, déu-n'hi-do ja, ets el director, eh? Si ens hem de rebaixar amb aquestes històries, és que hi ha qui el va col·locar com a director que s'ho faci mirar. Però, dit això, un cop t'han enganxat, transcendeix, i des de presidència de la Diputació et diuen, et conviden a dimitir, llavors que presentis tu la dimissió irrevocable, home, no em direu que no és per posar un somriure a la cara. És aquestes situacions que, de veritat, sí, ara sí, ara presento la meva dimissió irrevocable. Home, no et queda cap més camí. És que no te'n queda cap més, ja està. Ho has fet malament, i a sobre t'han enganxat, i a sobre t'han convidat a dimitir. Que ara presentis la dimissió irrevocable, de veritat, no. Ni t'honra, ni crec que sigui un gest per dir, veieu, fa exemple, ha dimitit, ho sento, no. O sigui, el problema és haver fet ja el que vas fer malament. També t'explico que la consultora lleidatana Smart Haven ha presentat a les xarxes socials el seu projecte per instal·lar un centre comercial al famós Pla de l'Estació de Lleida, que a hores d'ara, després de que m'ho hagin explicat mil vegades, no sé ja si està aprovat, no està aprovat, si es pot tirar endavant o si no es pot tirar endavant, o de quins plaços estem parlant, perquè de veritat és una altra d'aquelles històries que mai saps si hi ha sí, si hi ha no, si hi ha val o si encara no val. Estem parlant d'una proposta que ocuparia més de 60.000 metres quadrats i que albergaria 140 locals comercials. La consultora defensa que la iniciativa, que té un pressupost privat de 200 milions d'euros, permetrà donar viabilitat al projecte del pla de l'estació. I amb la notícia econòmica del dia, t'explico que Brussel·les ha demanat a Espanya que retiri els ajuts i que destini l'estalvi a reduir el dèficit. Ens ho han de dir des d'Europa. Des d'Europa ens han de dir aquestes històries.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
Doncs a les entrevistes de COPE, amb aquestes eleccions, seguim coneixent candidates i candidats. Avui li toca el torn a Fèlix Larrosa, candidat a aquestes properes eleccions a l'Ajuntament de Lleida pel PSC. Fèlix Larrosa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Primer de tot, què el va motivar a entrar en política i ara a presentar-se altra vegada?
Bueno, són dues etapes de la meva vida diferents, no? La primera, va entrar en política perquè jo feia gestió pública, perquè ens entenguem, jo treballava al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, era el director general de Turisme d'Espanya, i estant allí me van fer la proposta d'entrar com a candidat a les eleccions al Congrés dels Diputats, no? L'any 2008, i bueno, primer em va costar, però bueno, entre tothom me van acabar convencent. Ja estava a Madrid. Bueno, era una nova forma de servir a la meva ciutat, als meus veïns i veïnes, no? I vaig pensar que podia ser una experiència, una bona experiència, no? Va ser molt dur, vull dir, perquè recordo que va ser la legislatura de la crisi, del totxo. Vam presentar moltes iniciatives, vam treballar molt, vaig conèixer molt bé el territori de Lleida. Bueno, i ara, pues, després d'aquests anys que m'he dedicat a la política municipal, bueno, jo em presento a aquestes eleccions amb l'objectiu de poder demostrar que puc ser un bon alcalde. I així és el que li estic dient a la ciutadania, als lleidatans i a les lleidatanes, que em trobo, els explico, perquè crec que puc ser un bon alcalde i demano que em facin confiança, no? Ja ho vaig ser alcalde, vull recordar, ho vaig ser 10 mesos. Bueno, crec que tinc un bon projecte, tinc el millor equip, i en aquest sentit crec que és bo que de forma humil, de forma tranquil·la, de forma serena, demanem la confiança dels lleidatans i les lleidatanes amb aquest objectiu, no?, de fer un projecte bo per Lleida.
Com ha estat la seva experiència personal en la política fins ara?
Bueno, hi ha hagut clars i obscurs, com sempre. La satisfacció plena és quan t'has fixat un objectiu i l'assoleixes, no? Dius, m'agradaria tirar endavant aquest projecte, m'agradaria plantejar iniciatives que busquen el benestar dels lleidatans i les lleidatanes, no? I quan això ho aconsegueixes, la satisfacció és molt alta. Quan trobes problemes, entrebancs, quan entres amb discussions partidistes, quan no pots o veus incapacitat d'arribar a acords, etc., te genera una certa frustració. Jo també tinc un problema, que te l'he de manifestar així amb la intimitat, no? És que jo m'emporto molt els problemes a casa, és a dir, que quan hi ha una cosa que no està bé o que no ha sortit bé, o per exemple que m'he trobat amb alguna persona que té alguna dificultat i que no el puc ajudar tal com voldria, doncs me costa, vull dir, m'emporto el seu problema a casa, i això a vegades te fa més feixuga la feina de polític.
Li anava a preguntar ara com balanceja la seva vida personal amb la política.
Bueno, tinc la sort que tinc una gran dona i tinc unes tres filles extraordinàries que com aquell que diu, les meves filles segur, no? M'han conegut sempre així, molt, molt dinàmic, molt actiu, molt implicat amb la ciutat, i la meva dona sempre diu que ella, quan me va conèixer, ja era una persona que sempre estava pensant fer coses, coses, feia coses, treballava molt i sempre m'ha conegut igual, no? Ella, pel contrari, és molt, una persona molt tranquil·la, és una persona que la vida la disfruta d'una altra manera, i això també ens equilibra, ens equilibra molt quan estem a casa, xerrem, o quan sortim a sopar o anem amb els amics. Bueno, és un equilibri, jo crec que és aquella parella equilibrada, no? I bueno, intentem fer-ho, i intento sobretot compensar amb intensitat, no? Quan sé que si hi ha un dia que el tinc lliure, doncs aquell dia fem moltes coses, no? Bé, bueno, s'ha anat campejant com hem pogut.
A nivell professional, quins són els seus principals assoliments i objectius professionals?
Bueno, jo des de que em dedico, jo estic molt satisfet de moltes coses que han passat a Lleida durant aquests anys en els que jo he treballat i he estat activament treballant, no? Vull recordar que abans de dedicar-me a la política era directiu de l'Ajuntament de Lleida, portava l'àrea de turisme, i una de les principals satisfaccions que tinc és que gràcies a un projecte amb el que vaig treballar personalment vam aconseguir els recursos, per exemple, per convertir el Convent del Roser en el Parador de Turisme. I vull recordar també que vam aconseguir fons per a la recuperació del castell de Gardeny, el castell Templari i el castell de la Suda. I més endavant vam tirar endavant la recuperació del Cai Jueu, un parc al mig de la ciutat que és molt desconegut, no? A més, són empremtes que es deixen a la ciutat en les que he tingut una participació molt important i que em satisfà molt. Jo quan pujo al castell de Gardeny i veig molta gent, com vam fer l'altre dia la jornada aquesta de portes obertes, no? Pues me dona molta satisfacció perquè ningú hi havia pensat mai en el castell de Gardeny. I el castell de la Suda, ara, tothom dona per fet que sempre ha estat allí, però durant molts anys ha estat absolutament desaparegut, no? Era invisible, no? Als ulls de la ciutadania. Bueno, pues aquest va ser un projecte amb el que vam treballar d'un pla de competitivitat turística que vam impulsar i que vaig impulsar i liderar jo mateix amb l'equip de turisme de Lleida.
A nivell general, quin és el seu enfocament per abordar els desafiaments polítics i socials de la ciutat?
Bueno, nosaltres hem establert una agenda que li diem l'agenda 2030, i és un quadern de ruta en el que plantegem una agenda compartida amb la societat civil, amb el món econòmic, amb el món social, amb les entitats, col·lectius, organitzacions. Aquests 4 anys s'ha obviat tot això. Durant aquests 4 anys el govern ha governat a cop de decret des d'un despatx del Palau de la Paeria sense escoltar la ciutadania. I per això ens hem trobat que a cada decisió una confrontació, a cada projecte un conflicte. I això no pot ser. La ciutat ha de sumar, i ha de sumar sensibilitats, i ha de sumar entitats, organitzacions, col·lectius, persones. I aquesta agenda 2030 vol dir tot això. Vol dir compartir un quadern de ruta en comú que, indistintament de les sensibilitats, sentiments, indistintament del pensament polític que cadascú pugui tenir, ens hem de posar d'acord, hem de ser capaços de posar-nos d'acord per sumar i tirar endavant un projecte de ciutat que es diu Lleida, no? Amb aquest escenari, 2030, això vol dir una societat més justa, una ciutat més justa, una ciutat plena d'oportunitats, vol dir una ciutat per a tothom, més neta, més endreçada, més segura, més saludable, no? Una ciutat, al final, més feliç. Els lleidatans i les lleidatanes estan tristos i nosaltres els hem d'animar, i els polítics hem de ser capaços d'animar, empatitzar i ajudar a la nostra ciutadania, i aquest és l'objectiu que em plantejo per a la propera mandat.
I arribat el cas, com es planeja treballar amb altres líders polítics per abordar problemes a la ciutat?
Bueno, jo crec molt amb el diàleg, i crec molt amb seure, amb paper i bolígraf, no? Com estic ara, prendre nota, escoltar, proposar, contraproposar, no? Amb aquest objectiu d'arribar a acords, no? Estic convençut que els partits haurien de ser capaços de trobar-se, haurien de ser capaços de pactar aquest quadern de ruta, i això es fa amb perseverància, es fa amb capacitat de renunciar segurament amb molts dels plantejaments que un pugui tenir, i s'ha de fer amb generositat, i s'ha de fer sobretot amb la màxima elegància i respecte cap a l'adversari, no? I això és el que crec que s'ha de fer per sumar i per aconseguir aquestes complicitats que han de donar força al projecte.
Parlant de la ciutat de Lleida, quin diria que és el principal problema de la ciutat i com se li posaria solució?
Bueno, jo crec que el principal problema que té en aquest moment la ciutat és el desordre. Vull dir, jo crec que és que tenim una ciutat desordenada, no? Desordenada en tots els sentits, desordenada en relació a la protecció del patrimoni, desordenada en relació als parcs i els jardins, no? Aquest matí, quan estava passejant a l'Oto, el meu gos, el meu animal de companyia, m'he trobat amb uns veïns que estaven absolutament desesperats, no? M'ensenyaven espais d'una zona verda de la ciutat en la que fa més de 15 dies que no s'ha passat a netejar ni s'ha passat a endreçar. El desordre és absolut amb la mobilitat, no? Creuar la ciutat, no tens opció de fer-ho amb transport urbà col·lectiu, amb transport, amb autobusos, i si has d'agafar el cotxe estàs una eternitat per anar d'un costat a un altre. Ahir a Pardinyes, en un acte a Pardinyes, va vindre una noia que em va dir que havia estat 30 minuts per arribar al CAP per a poder rebre l'atenció pediàtrica pel seu fill, perquè ara amb el tema de la concentració pediàtrica doncs se preveuen 120.000 nous desplaçaments de mares i pares que portaran els nens i les nenes als dos punts a la ciutat on s'està fent l'atenció pediàtrica, no? Una cosa absolutament insòlita. I però això és desordre, i el desordre també hi és en matèria de seguretat. Tenim aquesta sensació de que no estem segurs, a més les estadístiques acompanyen aquesta sensació. Tenim desordre en la presa de decisions, tenim desordre en l'organització municipal, tenim molts desordres, i aquesta és la sensació que tinc d'aquests 4 anys, desordre, i això no és bo, no és bo, perquè això no genera cap tipus de confiança cap a la ciutat de Lleida. Un govern ha de ser un govern ordenat, ha de fer que la ciutat sigui una ciutat ordenada, i sobretot ha de generar confiança.
En tema econòmic, quin és el seu pla per abordar la situació econòmica de la ciutat?
Bueno, la ciutat és una ciutat que té que tindre la capacitat de generar noves oportunitats, ha de tenir la capacitat de generar riquesa. Mira, el que no pot ser és que hi hagi un empresari del sector de l'hostaleria que porti un any pendent de rebre la llicència d'activitat, o que n'hi ha un altre del sector industrial que fa 8 mesos que està pendent de la llicència urbanística d'obres per fer una ampliació de l'espai de venda, no? Això no pot ser. I la ciutat ha de permetre que es facin i es plantegin iniciatives de qualsevol tipus, del sector industrial, del sector comercial, del sector serveis, etc. Lleida, en aquests moments, hem de recordar que encara té la capacitat de ser la gran capital del sector agroalimentari del sud d'Europa, i hem de treballar de valent perquè això sigui possible. Però Lleida, en aquests moments, també és la segona ciutat amb densitat d'empreses del sector tecnològic, és el segon hub de tecnologia de Catalunya, no? I aquesta és una qüestió que també s'ha de potenciar. I a més tenim una universitat extraordinària que hauria d'atraure talent, i hauríem de ser capaços d'atraure inversions a través de l'oficina d'inversions, i hauríem de ser capaços de fer un bon acompanyament als emprenedors i emprenedores perquè portin en marxa els seus projectes. I també hem de ser capaços de fer una revisió de la fiscalitat municipal per ajudar amb aquells nous projectes que apareixen allà. El que no pot ser és que hi hagi problemes de resistències, el que no pot ser és que es vetin projectes de caràcter comercial o industrial, el que no pot ser és que s'hagi tancat l'oficina d'atracció d'inversions, el que no pot ser és que l'alcalde no hagi agafat el mando de la imatge, del màrqueting, de la projecció de la ciutat, i s'hagi passejat per vendre el que és la ciutat de Lleida, per atreure inversions, per plantar cara al govern de la Generalitat també, que convindria, que sempre ens ha tingut molt abandonats, i ara que governen els mateixos a Barcelona que a Lleida s'hauria d'haver notat més, no? Només estem amb declaracions grans, ambigües, fum, 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 farem, 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 i a l'hora de concretar no acabem de concretar res.
I quina és la seva opinió sobre la situació de la seguretat a la ciutat?
Bueno, nosaltres hem presentat un nou model de seguretat ciutadana. Creiem que hem de recuperar el guàrdia de barri, la policia de proximitat, hem d'empoderar a la guàrdia urbana. El que no pot ser és que es desacrediti, no?, de forma permanent la feina que fan els agents de seguretat. Bueno, l'últim cas el tenim casualment amb la persona que presenta la candidatura del senyor Puello, i que l'endemà està agredint a la Guàrdia Urbana, i que això, com aquell que diu, aquí s'hi ha quedat tapat, no? Bueno, tothom ha de donar alguna explicació a la vida, eh? Vull dir, tothom ha de donar la seva visió de les coses, però, bueno, en qualsevol cas, la ciutadania té la sensació de que aquesta no és una ciutat segura, i les estadístiques diuen que s'ha crescut des de l'últim trimestre de l'any 2022 respecte a l'anterior amb 10 punts i mig en fets delictius. Bueno, jo l'altre dia em trobava amb un senyor, no donaré el nom perquè no sé si n'estic autoritzat, sortia de sopar amb la seva senyora, els van estar a dormir, els van estirar el bolso, els van trobar tirats a terra, etc. No? És el president d'una organització veïnal, vull dir, per tant, dono pistes, no? Quan m'ho explicava, la veritat em va quedar parat, no? Perquè però va ser als voltants del carrer Sant Martí. No pot ser. Vull dir, no pot ser. I que les dones d'aquesta ciutat estiguin atemorides, doncs no pot ser. Com se resol això? Més dotació de guàrdia urbana, més equipaments, més serveis, més tecnologia, ser capaços d'actuar de forma preventiva, no? I això requereix també la màxima complicitat dels Mossos d'Esquadra. Aquí necessitem més agents, tant a Guàrdia Urbana com a Mossos, però el que necessitem també són voluntats. No val dir un dia que vingui el conseller d'Interior i digui farem una nova comissaria de Mossos. No, amb una nova comissaria de Mossos no incrementarem la seguretat. Incrementarem la seguretat si tenim més agents de Mossos d'Esquadra que vulguin vindre a Lleida, que estiguin a Lleida, que estiguin ben tractats, ben cuidats, com hem de fer el mateix amb els agents i les agents de la Guàrdia Urbana. Jo ho he dit sempre, els hauríem de pagar millor per la feina que fan.
Planeja involucrar la ciutadania en la presa de decisions polítiques i socials?
Sí, perquè el que plantejo és un nou model de governança. Jo crec que és important que recuperem, per exemple, el Consell Econòmic i Social de la ciutat per dirimir, debatir i, sobretot, treballar amb aquest quadre de ruta en matèria econòmica i social. No? Jo crec que és important que tothom sigui conscient de que quan parle sigui escoltat. Perquè quin és el problema? És que ens fem un fart de parlar de la participació ciutadana i després passa el que va passar aquest mandat. El Consell Municipal de Cultura s'ha reunit una vegada en 4 anys. Una. I així podríem fer extensiu altres situacions. El Consell de la Gent Gran s'ha dissolt. Dius, és que hem de canviar les coses. No, però si les coses s'han de canviar és perquè hem d'anar millor. Qui decideix, qui fa el debat sobre la cultura i el patrimoni en aquesta ciutat? Ho fa el Consell de Cultura. Però si en 4 anys no s'ha reunit, doncs així tenim que no tenim el pla especial de protecció de béns immobles de la ciutat, aquell pla que vam deixar enllestit i que havia de protegir el nostre patrimoni, que havia de protegir el nostre paisatge. Com que no s'ha convocat el Consell Municipal de Cultura, no s'ha debatut sobre aquest tema. Però la problemàtica de la gent gran, si s'hagués mantingut el Consell Municipal de la Gent Gran, el govern del senyor Pollo, el senyor Postius, haurien tancat els menjadors a les llars de jubilats de Lleida? Segurament no, perquè no s'haurien atrevit, perquè el Consell Municipal de la Gent Gran hagués dit que era un servei absolutament necessari. No? Bueno, són dos exemples sobre la governança, no? Hem de treballar amb aquells consells de caràcter sectorial que són els que coneixen els temes més a prop i, a més, els hem d'escoltar i hem de fer el que s'acorde. El que no podem és no escoltar i no fer res.
I ara, en un minut, és el moment en el qual es pot adreçar lliurement a la nostra audiència.
Bueno, pues us agraeixo a la cadena COPE i a l'equip el tracte que sempre m'heu dispensat, i a la ciutadania, als lleidatans i a les lleidatanes els diré que a mi m'agradaria que poguéssim recuperar la confiança en l'alcalde. I també m'agradaria que els lleidatans i les lleidatanes recuperessin la confiança amb el seu ajuntament. I això vol dir que hem de fer una ciutat més justa des del punt de vista social. Hem de fer una ciutat plena d'oportunitats. Hem de fer una ciutat per a tothom, una ciutat que sigui una ciutat més neta, més segura, més endreçada, més saludable. I per això necessitem un bon govern. Un govern que treballi de valent, un govern que s'arromangui per estar al costat de la ciutadania, un govern que trepitgi els carrers, que prengui les decisions escoltant de forma activa el que pensa la ciutadania. I per això, l'única alternativa per passar pàgina amb aquest quatrienni negre és el Partit Socialista Units per Avançar. I us demano que em feu confiança. Ens mereixem la vostra confiança i ens mereixem el vostre suport. Amb vosaltres, amb nosaltres, Lleida guanya.
Fèlix Larrosa, candidat del PSC a les eleccions municipals per l'Ajuntament de Lleida. Gràcies per estar avui a COPE Lleida. I sort diumenge.
Moltes gràcies, Ricard, i gràcies a tots els oients de la cadena COPE.
COPE Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb els amics de Anadon Veterinaris ens plantarem avui a la una de la tarda. Ja saps que els trobes al carrer Segrià número 11, que estan a internet, anadonvet.com, i que tenen aquest telèfon que funciona a les 24 hores, 973-266-388. 973-266-388. 266-388. Funciona a les 24 hores del dia. Això vol dir que truquis a l'hora que truquis, el dia que sigui, sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. Diumenge, de matinada, festiu, és igual, sempre. I aquesta jo crec que és una gràcia que ens ofereixen des d'Anadon Veterinaris, que no cal estar subscrit a res, que la trucada és gratuïta i que et dona aquesta tranquil·litat. Amb nosaltres la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
La Imma Sabater, ja sabeu que també està al capdavant del nou servei que tenen a Anadon Veterinaris, aquest on tracten els temes de conductuistes felins o algo així.
Sí.
De conducta, vaja.
Sí.
Bueno, com tracta.
Soc conductista,
és a dir,
felina,
això,
també,
conductista,
sí.
Conductista, felina. Que tens un gat i dius, però i això per què ho fa? I no saps per què fa certes coses, no et faci vergonya. Truca a Anadon Veterinaris, demana per la Imma Sabater i ella t'ho solucionarà. De veritat que sí, és un nou servei que tenen a Anadon Veterinaris. Va, de què parlem avui, per cert?
Avui, lligant el tema, parlem d'una malaltia de gat que es diu flut. I que a vegades fa que el nostre gat faci pipí fora de lloc, però això sí és una malaltia.
Ah, vale. Clar, o sigui, pot ser per un problema de conducta o una malaltia.
Exacte. Perquè el flut,
diràs... Com es diu?
Clar, tu diràs, com que flut, què és això? Vale. Aquestes són les inicials en anglès, passa que ho hem adoptat, però significa malaltia del tracte urinari inferior felí.
Vaja. O sigui, és flut,
són les inicials en anglès.
Flut TD. Flut de.
DT.
DT.
Sí,
això, flut. 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 Flut DT.
Sí.
Bueno, és igual. Això és una malaltia.
Això és una malaltia en gats. Inclou diferents patologies que poden afectar tant a la bufeta com a la uretra dels felins i els símptomes dels quals són semblants. Per aparèixer tant en mascles com en femelles a qualsevol edat, encara que és més freqüent entre els 5 i 10 anys. I normalment ho veiem més amb mascles.
Uh-huh.
Val, factors de risc amb l'aparició del flut en gats. La falta de moviment, és a dir, que sigui molt sedentari i es mogui el just, l'obesitat.
Clar.
Per això bueno, molts gats de pis ho pateixen al llarg de la seva vida. Una baixa ingesta d'aigua, que estigui esterilitzat, que sigui mascle, ja que la seva uretra és més estreta que la de les femelles i tendeix més a l'obstrucció, que visqui dintre d'un pis, que sigui de raça persa, que es considera una raça que està predisposada a patir aquesta malaltia, i hi ha moltes possibles causes de flut en gats. I en la gran majoria de casos el seu origen no es pot determinar. Podria deure's a una certa mena de cistitis que el seu causant principal se sospita que és l'estrès. Sí, els gats també poden tindre cistitis per estrès, això que us esteu preguntant després d'aquesta frase. Recordem que el gat té moltíssima tendència a estressar-se per un motiu i té moltes conseqüències, i per qualsevol motiu, també, qualsevol canvi a la seva vida, i una de les conseqüències podria ser patir una cistitis i deriva a un flut.
Uh-huh.
Com sapigués si el teu gat té flut?
Pensava que anaves a dir com saber si s'estressa el meu gat.
Ah, no, això me tens que trucar i t'ho explico.
Sí, això és bastant complicat i això al servei de la conducta felina segurament, si és que tens aquest problema, et poden ajudar. No. Ara,
com saber si el teu gat té flut?
Com ho sé?
Els símptomes típics del flut en gat són els següents. Dificultat per orinar i dolor en fer-ne. Allò que veiem que es fica però com que li fa mal i marxa. Miols que es queixa quan intenta fer pipi, que normalment no ho fa. Vol fer pipi i comença a miau, miau, Vale, és un, és que li
problema,
fa mal.
Algo que passa.
Sí. Augment de la freqüència de les miccions. Fa, vol fer moltes vegades pipi, que a vegades no fa res, fa petites quantitats. També podem observar sang a l'orina. Impossibilitat d'orinar, perquè hi ha vegades que s'obstrueix del tot i no surt ni una goteta d'orina. Ja veurem que el pobre vol, i a vegades ho fa per tot arreu i no treu res. Uh-huh. Veiem que fa la pose, però no fa res. Si notes qualsevol d'aquests símptomes del teu company, acudeix de seguida i el més aviat millor, perquè és molt important. Imagineu el que seria anar a fer pipi i no poder durant molt temps.
Però és que això és greu, eh?
Home, si ho deixes... no és greu si vens ràpid, però clar, si deixem el pobre animal molts dies que
no... Clar, dies no, que és que arriba un punt
que no. Per això dic que en pic veiem que, ui, això normalment el meu gat no ho fa, o una mica de sang, o allò que el veiem estrany amb el que és el pipi i el sorral, ràpid que pot tindre un flut. Uh-huh.
Doncs si observeu aquestes històries, ull. Què més podem observar?
Normalment veurem que té moltes ganes de fer pipi i el veiem que venga, va a la sorra i comença a rascar i a rascar i fa la posició, no treu res o treu una goteta i veiem que o no vol marxar de la sorra, que continua volent i no fa res el pobre i el veiem més apàtic. A vegades, clar, pues no tenen ganes de jugar, no tenen ganes de fer res, perquè volen fer pipi, és molt incòmode, i no poden. O que surt del sorral i vol fer pipi per tot arreu, que el veí, i tampoc treu res. Ens adonarem, si l'observem una mica, ens adonarem de seguida. A vegades és més complicat quan tens més d'un gat, però veiem que aquell gat no ve a menjar, no beu aigua, no està jugant com sempre, ho notarem.
Bueno. És un problema greu.
Si ho deixem molt temps és molt greu, clar.
I al final és relativament urgent. Per tant, sí. A la que detectem això, com sempre dic, és millor fer una visita ràpida al vostre veterinari de confiança i que us diguin al final que no és res, que no a l'inrevés, que esperar una mica més i després haver de sortir pitant de matinada o el que sigui.
Notarem també que igual es llepe molt la seva part, el seu penis, que està insisteix, que li moleste alguna cosa, que vol alguna cosa, sí, ens adonarem. És molt comú, i és de molt fàcil solució.
Estic pensant que igual, quan comencen a tenir problemes, també acaben bevent menys, i ja és la roda, llavors.
Clar. Clar, has de vindre...
Perquè ja ens has dit que que han de beure. El que passa és que com obligues a un gat a beure?
No, clar, no. En pic veguis que hi ha algo no va bé, el portes. Té molt fàcil solució. Normalment sondem el gat, traiem el pipi, l'analitzem, veiem per què té aquell, li fem una ecografia, a veure pot ser que tingui pedretes... Bueno, trobem la solució i estarà una temporada amb un pinso especial urinari, però bueno, que és fàcil, que es tracte, que igual
que
està uns dies de tractament, d'antibiòtic,
es cura
totalment.
Queda sense seqüeles esperat al final. Eh?
Exacte, això és molt comú, és molt comú. De gats d'entre 5 i 10 anys, molts de pis sense sortir del pis, és comú,
és
perquè
curiós.
Estan més gorditos, tenen vida sedentària, junte tot.
És curiós perquè sembla que dius, pots arribar a pensar, mira, ja que estan a casa estan més protegits de tot.
I estan.
I ho estan de certes coses, però encara, canvi, n'hi ha unes altres que no.
Sí, ho estan de gairebé tot i solen viure moltíssim més que el que és el típic gat de torre o el que tenim només fora. Moltíssim més. Però, bueno, tenen aquestes coses, són més gorditos i això porta alguna conseqüència.
Clar. Molt bé, doncs, i a més, si tens qualsevol dubte, és que ara la Imma m'ha deixat amb el dubte de si el meu ho té o no ho té. Escolta, agafa el gat i cap a carrer Segrià número 11, anar d'on veterinaris, i, escolta, mira'm el gat. I ja està, vull dir, és així de fàcil, eh? Podeu trucar, que a més és més fàcil i ràpid, 973-266-388. Amb horari comercial et contestaran des de la botiga i gestionaran tot el tema de la visita. Si truqueu fora d'horari comercial, ja saps que et contestarà a les 24 hores del dia una veterinària o un veterinari de guàrdia, que t'atendrà llavors la urgència i per tant ha de ser una urgència. 973-266-388, carrer Segrià número 11 i a internet anadonbet.com. Com sempre, un plaer. Gràcies, Imma.
Gràcies a tu.
Doncs que nosaltres ja ens plantem a la una de la tarda, senyals horàries, i de seguida arriba el David Velasco amb les escapades de COPE, doncs perquè puguis tenir opcions de cara al teu temps de lleure, a veure la climatologia. Ja no et dic que acompanyi o no, perquè és igual. Si plou, paraigua. Si fa fred, jaqueta. I si fa calor, màniga curta. T'ho expliquem ara, aquí, a COPE.